Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, us donem la benvinguda. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Comença el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra aquest dissabte, doncs, en companyia del Salvador Guillermo. Molt bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Juan Carlos Valero, de ABC Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
El Marcos Pardeiro, d'Economia Digital. Bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres. El convidat d'aquest dissabte, el Converses, és el senyor Pere Navarro. Molt bona tarda, senyor Navarro.
Hola, bona tarda.
Ell és el delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, un dels ens dinamitzadors de l'economia de Catalunya en general i en particular de Barcelona i de tota la seva àrea metropolitana. Aviam, si li sembla, podem començar parlant d'aquest any que estem a punt d'acabar. Ens queden molt poques setmanes per dir adéu al 2020. Quines ganes tenim,
sí,
veritat?
Sí, quines ganes tenim quines que el 2020 s'acabi.
De que s'acabi aquest 2020, esborrar-ho tot, que vingui un tsunami d'aquells, que s'endugui aquest bitxo que tenim per aquí durant voltes i que el 21, doncs, sigui molt millor i que ens deixi enrere, doncs aviam, tot aquest malson que ha comportat això de la pandèmia, amb aquestes ferides socials, econòmiques, sanitàries, que ens estan castigant. Escolti, senyor Navarro, troba motius per encetar aquest 2021, que estem, el tema el tenim a tocar, doncs, amb optimisme, o jo no sé si optimisme, o millor dit, parlar d'esperança de cara a aquest any que ens ve a sobre ara mateix. Com ho veu?
Bé,
doni motius a la gent perquè estigui...
L'esperança forma part de l'optimisme, no? Clar. Jo crec que l'esperança sempre ha d'existir. Nosaltres vam començar el 2020 amb grans esperances. Jo recordo que ja dèiem, bueno, la crisi, la famosa crisi ha anat passant, ens hem recuperant econòmicament, i de cop i volta l'única ombra que teníem a l'horitzó era el Brexit.
Sí. No sé si en... I que continua.
Sí, i que continua.
Més ombres que llums.
Efectivament, el Brexit, la Xina, els Estats Units, les guerres comercials, tot això. Bueno,
amb Trump.
Però formava part, diguem-ne, de l'escenari habitual en el món, no? I de cop i volta, doncs, apareix la pandèmia i efectivament ens afecta d'una manera molt impressionant. Jo recordo, jo sóc aficionat a coses una mica especials. El World Economic Forum, que es reuneix a Davos cada any, fa un informe sobre amenaces mundials. No? Llavors, aquell informe hi ha un quadrat, hi ha un quadro que dice amenaces por probabilidad y amenaces por impacto. Doncs fa molts anys que no hi havia la figura de la pandèmia com a amenaça. I fa anys hi havia una figura de pandèmia que es referia, no sé si us recordeu, a l'Ebola. A l'Ebola, perquè va atacar alguns quants europeus, ja tothom estava tremolant.
I perquè no ha arribat a Europa, perquè com arribi clar, és de por.
No va arribar a Europa i es va tallar abans. I bueno. Bé, doncs de cop i volta resulta que una cosa que no estava prevista per part de ningú arriba. I arriba amb un impacte molt important, amb un impacte des del punt de vista de la salut molt important i des del punt de vista econòmic, doncs, també. Però què hem aconseguit? Hem aconseguit diverses coses. Molta gent i moltes institucions i moltes empreses, etc., s'han adaptat. I aquesta adaptació ha accelerat processos que ja existien i altres, doncs, no s'han sabut adaptar. I llavors, per tant, això també ha accelerat uns processos que ja existien, que eren processos, diguem-ne, de deixar, diguem-ne, l'activitat que tenim. Per tant, ha accelerat processos, sí. La llàstima és que, evidentment, això ha costat moltes vides, desgraciadament, de moltes persones i molta gent que encara estan patint la malaltia, perquè no, jo sempre dic que és un bitxo, no sé si poden dir paraulotes aquí a la ràdio.
No, un bitxo es pot dir.
És un bitxo
molt perillós,
amb molta mala pata.
Molt perillós,
per dir-ho d'alguna manera.
Però jo crec que si tenim la vacuna, com la tindrem, que ja la tenim aquí mateix, Anglaterra ja ha començat a vacunar, vull dir que això també és un motiu d'esperança i de revitalitzador, no, senyor Navarro?
Sí, hem parlat amb alguns sectors econòmics. Nosaltres estem sempre intentant parlar amb els sectors econòmics i amb empreses concretes també, i alguns ens diuen el dia que va sortir anunciat que hi hauria una vacuna, el nostre sector es va recuperar. Pensem que també hi ha una recuperació del PIB espanyol en els mesos aquells d'estiu, que ja ens semblava que la cosa ja estava...
La nova normalitat.
Ja anava molt bé, no? Llavors vam veure que el virus continuava present i hem tingut un altre rebot, ara sembla que la cosa va millor, però bueno, esperem que les festes de Nadal no ens diguin que hem de patir una tercera onada. Però sí, és evident que les vacunes donen aquesta esperança. Sembla que són vacunes, s'han desenvolupat en temps rècord, sembla que són vacunes fiables i espero que el segon semestre de l'any que ve recordem la pandèmia, diguem-ne, amb la pena de que hem deixat a moltes persones pel camí, però també amb la satisfacció i amb l'esperança que això es pot recuperar ràpid.
Molt bé, i el consorci, tot plegat, com li ha afectat, senyor Navarro? Vull dir, aquest 2020, com el tancarà, suposo que ho notaran, no?, econòmicament i...
Doncs miri, li he de ser sincer, el Consorci de la Zona Franca ens ha afectat, evidentment, com a totes les institucions, però ens hem hagut d'espavilar. Què vol dir? Nosaltres fem dues fires a l'any, el Saló de la Logística i el Barcelona Meeting Point, logística i immobiliari. Les fires estan basades en el contacte físic, evidentment aquest any el contacte físic no era possible. I què vam fer? Bueno, doncs vam voler estar presents amb un esdeveniment nou, que és el Barcelona New Economy Week, la Setmana de la Nova Economia a Barcelona. Això es va fer la primera setmana d'octubre, era una cosa completament nova, híbrida entre presencial i digital, i va tenir un gran èxit. Vam tenir gairebé 11.000 inscripcions a professionals de més de 100 països de tot el món, 400 speakers, 5 platós, 3 a l'estació de França, una a l'edifici de Telefònica a la plaça Catalunya i una a la Casa Seat. I a més vam tenir la presència de l'entrega de premis a les start-ups del rei i el president del govern, amb 5 temes per parlar: amb el tema immobiliari, el tema de les zones econòmiques, el tema de la indústria digital, el tema del comerç electrònic i el tema logístic. Bé, tot això durant una setmana va convertir Barcelona en la capital mundial de la nova economia. Per tant, hem creat una cosa nova, un esdeveniment nou que s'ha accelerat amb un procés, diguem-ne, de reflexió que hi havia i que s'ha accelerat. Ha sigut possible la primera setmana d'octubre, i la primera setmana d'octubre de l'any que ve ho tornarem a fer, però no amb 5 temes, sinó amb 10 temes. Per tant, això és una cosa que ja funciona i creixerà.
I en Barcelona com a seu, o hi ha
en Barcelona com a seu,
ramificacions?
Volem que hi hagi alguna ramificació, per exemple, a Nova York. Vam parlar també amb l'ambaixador argentí, a veure si a Argentina pot haver alguna ramificació, a Dubai, amb els que ja tenim relacions. La idea final seria crear una xarxa de VNews mundial, de manera que això es retransmet en streaming, perquè tot és en directe, durant 24 hores al dia, donant la volta a tot el món. Això no serà l'any que ve, però la idea
termini
és que la nova economia amb capital a Barcelona es transmeti a tot el món amb tots aquests temes i amb els altres temes que inclourem aquest any que ve.
Barcelona, capital de la nova economia, capital de la logística també, això és el camí futur.
Però, per exemple, volem que se sàpiga que és Barcelona, perquè el símbol que vam triar és la rajola aquesta Barcelona, sí, que fa com una flor.
Els panots.
Sí. Vam fer coses a la Boqueria, farem encara més coses al mercat de la Boqueria, que és conegut a tot el món. La Boqueria està en la Champions dels mercats, diguem-ne, mundials. Farem coses amb la Boqueria, hem fet coses amb el Barcelona Centre de Disseny, etc etc. Per tant, volem que es faci a Barcelona, o sigui, que sigui la central Barcelona, però que tothom, que tot el món sàpiga què és a Barcelona. Per tant, les senyes d'identitat quedaran molt clares.
Marcos.
Sí, volia preguntar-li per un tema concret, pel tema dels fons europeus per la reconstrucció, que en principi han de ser, dins d'aquesta crisi, doncs una oportunitat per regenerar, per reconstruir l'economia. Aquesta setmana hi ha hagut una comissió al Parlament per tractar una mica el tema dels fons europeus, però com a mínim a mi, no sé vostè, no em queda gens clar absolutament res, en el sentit de que no em queda clar quins projectes aspira des de Catalunya, des de la Generalitat, a impulsar, a aprofitar amb aquests fons europeus. Des del Consorci tenen idees concretes que es puguin aprofitar aquests fons europeus a nivell de projectes?
Sí, sí. Aquest és un altre element que ha accelerat, diguem-ne, aquesta situació. Clar, el Consorci de la Zona Franca què és? És a dir, jo sempre dic com els prospectes dels medicaments. Què és i per a què serveix? Perquè moltes vegades és una cosa que està allí al Delta del Llobregat i que no... El Consorci de la Zona Franca és una empresa pública estatal en la que hi participen l'Ajuntament de Barcelona i l'Estat espanyol. No rep ni un euro dels pressupostos generals de l'Estat ni de cap altre pressupost públic. Per tant, nosaltres el que fem és administrar el polígon industrial de la Zona Franca i amb aquests recursos fem promoció econòmica. Què és el que fem? I aquí ve la resposta a la seva pregunta, que és fer projectes que tinguin que veure amb la nova economia per explorar nous llocs de treball possibles. Fa 60 anys es va posar la SEAT i el motor ibèric en aquell moment, perquè era uns espais econòmics punters, la indústria de l'automòbil, ocupava molta gent, hi havia tecnologia nova, etc. Doncs ara estem, després de 60 anys, una altra vegada en aquest moment d'explorar nova economia. Què estem fent? Tenim la incubadora d'impressió 3D, la primera d'Europa, i no sabem que n'hi hagi cap altra en el món, no sé si en Singapur o en alguns, però no sabem que... Tenim 42 empreses incubants amb una tecnologia que és nova, però que ja està aquí, que és el de la impressió 3D. Volem crear una xarxa de centres d'alta tecnologia a nivell espanyol. Això ho fem amb la Fundació Incide, les Càmeres de Comerç d'Espanya, amb els quals estem treballant ja conjuntament. Bueno, aquest és un dels projectes. Un altre projecte, el D-Factory. El D-Factory és un edifici que ja està fet, per tant no és una idea, sinó que és un edifici que està fet allà al polígon industrial, 17.000 metres quadrats, que ens ajudarà a crear entre 500 llocs i en total uns 2.000 llocs de treball, entre directes i indirectes, amb quins temes? Impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, sensòrica, etc. Nova economia, indústria 4.0. Aquesta és la primera fase, 17.000 metres quadrats, amb més de 20 milions d'inversió. Les dues fases tenen 90.000 metres quadrats. Això són 200 milions d'euros d'inversió. Aquest és un projecte que ja estem preparant per presentar-ho en els fons Next Generation. Aquests fons que cobreixen? Un terç del total del cost de la inversió. Per tant, estem buscant socis privats per cobrir els altres dos terços, perquè els fons aquests han de servir també perquè els privats inverteixin en alguna cosa que servirà per crear llocs de treball o per mantenir els que existeixen. Això és el que nosaltres presentem en aquests fons Next Generation, a part de que, com vostès saben, no sé si ens hi hem de tu o de vostè aquí.
Com vulguis, com et trobis còmode. Jo...
Si voleu, ens hi hem de tu, no? Perquè...
Sí, sí, sí.
Doncs vinga, som-hi. Cap problema.
Doncs com vosaltres sabeu, nosaltres hem signat un conveni amb Correus i amb l'Ajuntament de Barcelona per desenvolupar un projecte en l'edifici de Correus, en el, de la Via Laietana, sí. Crear un espai també de nova economia, per crear oportunitats també de noves professions i nous llocs de treball. Tot això, tota aquesta galàxia de projectes, aniran, diguem-ne, a presentar-se en aquests ajuts europeus. Això no és el plan Zapatero, eh? També molta gent es pensa que es presentarà un projecte i 100% de finançament aquí. No, no, és que això és, primer, no són idees, sinó que són coses que són veritat i per tant nosaltres aquí tenim avantatge perquè ja són realitats. I a més, bueno, s'ha de buscar aquesta aliança entre lo públic i lo privat. Nosaltres també som experts en això. La incubadora d'impressió 3D ja ho fem amb els privats i molts projectes, la majoria, jo diria que tots els projectes els fem entre lo públic, que som nosaltres, i els privats.
Sí, aliances i oportunitats, que són dos paraules claus que jo li he sentit moltes vegades en les seves intervencions. Comentava ara en aquests moments el projecte aquest de l'edifici de Correus, transformar-lo en una mena de escola o universitat digital a la carta de les necessitats de les empreses en aliança amb aquestes empreses, o sigui, fer el pont de formar la gent en les necessitats de la nova economia i alhora atraure també talent, no? de fora perquè faci Barcelona xup-xup, no? Com està aquest projecte? Perquè em sembla que també la formació és un dels seus eixos fonamentals, no? De la nova economia, en definitiva, que és, no?
Sí, la veritat és que la formació sempre és la base de moltes coses, no? I esclar, vivim un moment en el que l'economia, la indústria, l'activitat econòmica en general, evoluciona molt ràpidament. Evoluciona més ràpidament que els sistemes educatius tradicionals. Llavors, què passa? Quin problema tenim? El problema que tenim és que tenim un percentatge de la població jove molt alt en atur. En un moment en què hem passat una crisi econòmica molt important i que estem passant també una crisi pandèmica, que també és econòmica, molt important. Tenim molts joves en atur i per l'altra banda tenim empreses que no troben gent per anar-hi a treballar perquè no troben els perfils d'aquests tipus de treballadors. Llavors ja hi ha entitats, institucions, etc., que fan coses d'aquest tipus, però nosaltres voldríem, i això és una idea que hem d'aterrar, i hem d'aterrar no només nosaltres sols, sinó també amb socis. Què voldríem? Que hi hagi les empreses que ens diguin què necessiten, hi hagi els joves que necessiten treballar i que amb formació potser no reglada, no de la, diguem, currículums tradicionals, sinó en formació a la carta, que les empreses puguin formar aquests joves amb les coses que necessiten. I que a partir d'aquí, quan aquests joves tinguin feina i per tant tinguin uns ingressos i puguin viure, diguem, amb els seus recursos, escolta, si volen fer 3 graus, 4 màsters i 2 cursos de no sé què, que ho puguin fer, però que ho puguin fer ja des d'un lloc de treball, que ho puguin fer ja des d'un espai que els hi agradi i cobrir aquestes necessitats a les empreses i atraure talent. Una de les verticals que els hi comentava, que us comentava que faríem en el BNiu 2021 és el B-Talent. Ens ha sorprès una cosa del BNiu de la primera setmana d'octubre. Dels gairebé 11.000 professionals que teníem apuntats, 1.800 eren startups. Què vol dir? Que volien ficar-se en la xarxa del BNiu per fer què? Per fer networking, per rebre coneixements, per tenir relació, diguem-ne, amb activitats econòmiques d'arreu del món. Per tant, el tema del talent és un tema molt important. Aprofitar-lo per part de les empreses, però també atraure'l, perquè, torno a dir, Barcelona, hem d'apostar per ser la capital mundial de la nova economia i ho serem si volem.
Salvador.
Un dels elements i que li dona nom al Consorci de la Zona Franca era promoure l'activitat de la industrial a través del consorci, de l'àmbit aquell que va instaurar ja fa molts anys, no? I en aquest sentit el canvi que s'ha fet és que ja no parlem de tema industrial, sinó que lligat amb el tema industrial parlem de noves coses com tot el tema logística, no?
També.
La logística, és a dir, com apareix la logística i la importància que té per atreure inversions. Jo crec que a vegades, i aquí li volia jo que vostè pogués fer un esment i com ho veu, de que a vegades s'ha desnostat el terme logístic com aquelles activitats que no porten valor, que no valen, que no serveixen.
El transportista, no? Que deies.
No, però és que és més. És a dir, quan tu tens tota la cadena de valor al llarg del món, és important la logística perquè és la que li dona valor a aquesta cadena de generació de valor internacionalitzada, no? Aquestes cadenes de valors internacionals. I vostès tenen el CIL que deia, no? El Saló Internacional de la Logística, per promoure accions i fer una referència. Hem fet, perquè a Saragossa ara és el que hi és perquè ha tingut una zona logística de primera magnitud, perquè també ha sigut una zona important de port sec del port de Barcelona.
Sí.
I òbviament, sense això es fa difícil també l'impacte i el creixement de les exportacions que ha tingut l'economia aragonesa. Li hem donat la importància que té la logística a casa nostra o l'ha deixat també com la signatura pobra o la Maria que ningú s'ha ocupat ni preocupat?
Doncs m'agrada que em faci aquesta pregunta perquè precisament fins fa 4 dies era president del Barcelona Centre Logístic, que és una entitat pública o privada que presidim, diguem, de manera alternativa la presidenta del Port, que en aquest moment ara és la presidenta, i el delegat de l'Estat a la Zona Franca, que, com li deia, fa 4 dies érem. La logística, és veritat que la imatge que hi ha de la logística és grans magatzems amb pocs llocs de treball, per tant, poc valor afegit en aquest sentit. La logística avui és molt diferent, com es comentava ara. Logística d'última milla, és a dir, el comerç electrònic ha tingut un creixement espectacular i això vol dir que es necessiten espais per fer el repartiment final i l'adequació del producte, diguem-ne, a l'usuari o al consumidor final, i això vol dir mà d'obra, no és una cosa absolutament automatitzada, sinó que és mà d'obra per empaquetar productes, per fer, doncs, aquest tipus d'acabament. I per tant, el que ens, bueno, i precisament fa molt poc hem presentat un estudi sobre la formació professional en la nova logística, ho hem fet conjuntament amb l'àrea metropolitana i l'entitat Barcelona Formació Professional, que és una fundació formada per l'Ajuntament i també per entitats públiques i privades, perquè la logística és un món que, la nova logística és un món que apareix i que té, insisteixo, molt valor afegit. És a dir, com traslladem les coses als grans trailers a les furgonetes i com traslladem les coses a les furgonetes a les bicicletes, per dir-ho d'alguna manera, Bé, doncs això fa que el paper dels aparcaments subterranis també canvia, perquè la millor un lloc de transició, i això ho estan reflexionant les empreses, diguem-ne, que dic per no fer publicitat, però Tots ens tenim,
tenim una
cap,
referència a una d'elles.
Tots tenim el camp al cap, Saba, ja sí, ho diem, és igual. Sí, sí. Però estan reflexionant sobre com fer aquesta transició perquè això no sigui a la superfície, per tant no sigui molest i no impedeixi, diguem-ne, el funcionament del trànsit, i fer-ho en l'interior d'aquests, d'aquests, o col·locar els box aquests per poder anar a buscar els productes, etc, etc. Per tant, el comerç electrònic ha canviat radicalment el tema de la mobilitat i ha canviat també radicalment el tema de la logística. La impressió 3D també ho farà, per traslladar, diguem-ne, els productes finals. Es transportaran potser més, productes, diguem-ne, primaris que no pas productes finals, això ja ho veurem al llarg del temps. Però sí, sí, jo crec que la logística és important. Té poc sex appeal perquè ningú vol estudiar logística. I una de les coses que estem promocionant, abans es parlava de la formació, és que fa falta gent especialista en logística. I la gent que s'apunta a la logística es queda enganxada, en el millor sentit de la paraula, perquè és un món molt interessant.
És molt matemàtic, és a dir, és clar, un tema de gestió, és un tema d'enginyeria, informàtica.
Si ens estan seguint gent jove que no saben què estudiar, etc., jo els hi recomanaria, entre moltes altres sí, coses, que estudien temes relacionats amb la logística, perquè cada vegada faltarà més. Ara, sense oblidar la indústria, jo que sóc molt industrialista, i penso que la pandèmia també ha posat en la primera fila la necessitat de fabricar més i millor i més a prop.
In situ.
Exacte. I llavors, per tant, clar, nosaltres ja estàvem fent això del D-Factory, d'aquesta indústria 4.0 allà. Clar, ara tenim molta més pressió en el sentit positiu de del terme per ocupar aquests espais per fabricar prototips, noves coses, amb noves tecnologies. Llavors, la indústria torna a estar de moda també, la indústria a prop del lloc. El món s'ha convertit en un zoco. Esclar, tu havies de comprar mascaretes i les havies de comprar sempre al mateix lloc. Si el teu veí les comprava el doble de preu...
O productes farmacèutics.
O productes farmacèutics.
Clar,
o...
no sap,
tot.
Si ho tens aquí, molt millor. No?
Clar.
Molt bé, esteu escoltant com cada setmana el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Salvador Guillermo, el Juan Carlos Valero, Marcos Pardeiro, el senyor Pere Navarro, el convidat d'avui, que és el delegat de l'Estat del Consorci de la Zona Franca. I senyor Navarro, parlàveu d'iniciatives i d'idees per tirar endavant les empreses, no? Jo li presento un projecte que estan posant en marxa aquí al grup Eurostars i que ja fa setmanes i que dura i amb èxit. Escolti, la gent que ens està escoltant ara mateix i que vulgui pot venir aquí, a aquest hotel, els 5 estrelles, que és el Gran Marina, a sopar, a dormir i a més a esmorzar per 120 euros. Uns 5 estrelles, eh?
No,
uns 5 estrelles.
És que...
Són 5
estrelles,
iniciatives...
Gran luxe.
Gran luxe, vull dir. Són iniciatives que...
Escolta, i la parella, eh?
Un sopar d'aquests...
Potser que ens quedem aquesta nit ja, no? Perquè...
Escolta, si el senyor López, que és el president del grup, ens diu que endavant, doncs som-hi tots. Però escolta una cosa, Pere, sopar, dormir amb una suite d'aquests 5 estrelles i esmorzar, 120 euros. Això és un regal per la teva parella, pel que vulguis, per venir a gaudir d'un dia entre setmana o d'un cap de setmana, i ara ve Nadal. Però compte, afanyeu-vos perquè això acaba el dia 22, eh? Vull dir que encara queda uns dies, però el dia 22 és quan s'acaba aquesta...
El dia aquesta... de la loteria.
El dia de la loteria, vull dir. Vull dir.
Imagina't, et toca... permetre de gastar una mica més de diners.
Imagina't, et toca la loteria i convides a tota la teva família doncs, a aquesta oportunitat.
Això és una demostració. Abans parlàvem de que les empreses que han sapigut innovar s'han adaptat a la nova situació. Esclar,
imaginació.
Clar, en aquest cas, aquest hotel ha sapigut trobar un espai per dir, escolta, nosaltres hem de continuar, és el que us explicava abans el Viniu, nosaltres hem de continuar estant presents aquí en una situació que és diferent de la que hi havia abans. Escolta, fem això, fem aquest paquet de sopar, dormir, esmorzar, etc. Bueno, és una manera d'estar, d'ocupar un espai que a la millor moltes persones que d'entrada no vindrien a l'hotel
perquè
són veïns de Barcelona i perquè,
o perquè és de Barcelona mateix, exacte.
Doncs diuen, ostres, doncs potser que ho provem, escolta, per un preu raonable, oi, doncs anem a un hotel 5 estrelles de luxe.
I un lloc privilegiat, com és aquí, tota la zona del port de Barcelona.
A partir d'aquí, quants matrimonis sortiran d'aquesta...
Esperem que surtin molts, i que la gent ho provi, que conegui l'hotel. Escolteu una cosa, que estem parlant molt de l'iniciativa, però no estem dient com la gent pot gaudir d'aquesta iniciativa. Hi ha dues formes. Pots entrar a la web de l'hotel, que és, prenent nota, grandmarinahotel.com, i agafar el codi CENA, o si no també trucar amb el telèfon que ara us dono, que és el 93 603 9000, 93 603 9000, o entrant al web d'aquest hotel, granmarinahotel.com, i utilitzant el codi Cena. Ja ho sabeu, qui vulgui apuntar-s'hi, doncs aquí està. Sopar, dormir, esmorzar, 120 euros per vosaltres i la vostra parella. Dit això, seguim parlant de coses que el senyor Navarro li deuen interessar.
D'això tan interessant i tan lúdic.
Que també.
Però, bueno.
Però escolti una cosa, ja que estem aquí molt a prop del port i de la zona franca, Nissan, senyor Navarro, quines alternatives... T'he robat la pregunta, Marcos, escolta una cosa. Com tu ets el convidat i ets analista i en saps molt més que el moderador, endavant, vinga, pregunta.
Jo pensava que ja trigava aquesta pregunta.
Eh que sí? Bueno, portem ja 25 minuts de programa, tocava.
Van sortint projectes de com ocupar els terrenys que ocuparem, perquè són molt grans. I a vegades jo tinc la impressió que sembla que hi ha una part com mitjanament clara de com ocupar una part dels terrenys, però els terrenys de la Nissan eren enormes. Ho té més o menys clar el Consorci de la Zona Franca que pot passar en aquest terreny?
Són 518.000 metres quadrats en un lloc privilegiat.
Sí.
Algú diu el Passeig de Gràcia de la Logística, el logístic o de la indústria, és igual, però és en un lloc privilegiat perquè està al costat del port, de l'aeroport, d'una ciutat, d'una àrea metropolitana com la de Barcelona. Per tant, això a Europa no existeix. I en el món és possible que existeixi en algun lloc, però 518.000 metres quadrats. Primer, home, lamentar que Nissan hagi decidit marxar d'allà, perquè hi ha un tema que és els treballadors que es queden a fora, no només d'aquests 518.000 metres quadrats, sinó de totes les empreses que estaven al voltant de la Nissan, que donaven servei a la Nissan. Per tant, davant d'una decisió que evidentment lamentem i no compartim, el que hem de fer és buscar alternatives. Les alternatives per on poden passar? I amb això estem treballant amb l'empresa, amb els sindicats, amb la Generalitat, amb el Ministeri, etc. Per on poden passar? Demanda n'hi ha. Per tant, nosaltres demanda en tenim. Ara, què és el que volem? No és el que tenim, sinó què volem. Volem indústria, que tingui un pes específic molt important, amb la qual es podrien recol·locar treballadors que es quedin fora en aquesta situació. Tant indústria, pot ser indústria relacionada amb la nova mobilitat elèctrica, sostenible, tots els adjectius que vulguem posar-hi, indústria, i una part des del meu punt de vista que és necessària de logística última milla, de logística amb llocs de treball. En aquesta parcel·la la gran logística robotitzada no crec que tingui cap sentit. Abans s'ha parlat de Plaza a Saragossa, en aquests grans espais això és possible, jo crec que donen també una activitat econòmica en llocs que la necessiten, però en aquest cas jo crec que nosaltres hem d'aprofitar les oportunitats perquè hi ha empreses que volen venir aquí a fer la seva activitat econòmica, però que ho volen fer aquí, no lluny o no al mig de no sé on, sinó aquí, justament perquè és aquest passeig de Gràcia de la indústria, de la logística, etc. Per tant, hi ha alternatives sobre la taula, hi ha una comissió que està valorant totes aquestes alternatives simplement per saber que són viables.
Estan relacionades amb la SEAT, amb les bateries elèctriques...
Estan relacionades amb moltes coses que no puc explicar, però estan relacionades amb moltes coses. Què intentem? Home, el que no pot ser és que entri una empresa dopada, què vol dir? Que tots siguin ajuts públics o no sé què, tals, terrenys gratis, etc. Perquè, esclar, jo... Escolti, per fer això ja l'empresa ja la poso jo, perquè si em regalen els terrenys, si em donen tots els ajuts per l'activitat, etc, i els treballadors que ja estan formats per la Nissan, però escolti, això no té cap... Per tant, s'ha de valorar que aquestes empreses tinguin viabilitat, encara que d'entrada se'ls pugui donar un cop de mà amb tots els programes, ajuts que hi ha europeus, etc, però que tinguin viabilitat i sobretot que siguin sectors que no siguin tan madurs com perquè tinguin un final proper, sinó que siguin sectors que tinguin que veure amb la innovació que abans comentàvem, indústria 4.0, comentàvem nova logística, comentàvem tot això. Per tant, jo crec que al llarg d'aquest any 21, que és un any de grans esperances, puguem fer això, recuperar els llocs de treball perduts, recuperar l'activitat perduda i donar noves oportunitats també per noves professions i noves activitats.
Es va badar amb el tema SEAT, senyor Pere Navarro? Dic, ja feia anys que es parlava de que la cosa... SEAT, el tema Nissan, el que dius, ja feia anys que s'anava comentant que Nissan no acabava de rotllatge, hi havia amenaces de que els van estar, i es va deixar poder perquè hi havia altres qüestions prioritàries.
No, però en el tema Nissan...
Sí, hi havia un run-run, no? De fons, sí, i de fa temps.
Hi havia el run-run i hi havia molts ajuts, també. Yeah. És a dir, hi havia ajuts des del punt de vista del preu del lloguer, de la parcel·la, hi havia ajuts des del punt de vista d'ajuts, diguem-ne, d'institucions, dels governs de Catalunya, també d'Espanya, de fa molts anys.
Sí.
Malgrat tot, l'empresa Nissan han decidit, no per un problema, diguem-ne, de dificultat econòmica, sinó per un problema de la multinacional, d'objectius estratègics geogràfics, han decidit marxar d'aquí.
Bé, és un camí que no es pot tornar a refer, vull dir, és un camí que ja està tancat, s'ha de barrar el pas i s'ha de mirar cap endavant, com deia el senyor Pere Navarro, doncs, bueno, buscant altres alternatives. Valero, què vols preguntar?
No, en relació a Nissan, en una entrevista recent que vaig tenir amb el secretari d'Indústria del Govern d'Espanya, Raúl Blanco, parlava de, ell parlava d'un projecte de dues factories de bateries elèctriques a Espanya, aprofitant les mines de liti que hi ha a Extremadura.
Sí.
I que una es podria localitzar, per exemple, a Barcelona, que hi ha nòvios, no? Han sortit algunes empreses multinacionals que interessades. Amb aquesta introducció li vull preguntar, és va per aquí, tenint en compte que en el clúster, diguéssim, de mobilitat, d'automoció, d'indústria auxiliar de l'automoció, que hi ha tan a prop del polígon de la zona franca, que pugui ser precisament la dedicació d'aquesta nau de Nissan a una de les dedicacions a una factoria de bateries de cotxe.
Sí, hem d'analitzar exactament què significa una fàbrica de bateries, què significa, amb quina tecnologia ve, i sobretot també amb els llocs de treball que pot comportar. També no hem d'oblidar una cosa, és a dir, que Nissan tancarà el dia 31 de desembre de l'any 2021. Després d'això, el que ha de fer és desmuntar les instal·lacions que té i deixar el terreny net, vull dir, net també de contaminació possible que hi pugui haver en el sòl i en el subsòl. Per tant, estem parlant de projectes que no es poden instal·lar d'aquí 2 mesos, d'aquí 3 mesos, per tant, estem a mig termini. Ho dic perquè hi ha empreses que tenen necessitats immediates, no parlo concretament d'això que comenteu, sinó dic en general. Llavors, ara, tot en aquest moment està sobre la taula, es valorarà, però insisteixo, nosaltres el que hem de fer és aprofitar molt bé aquests terrenys que són únics i que jo com a, diguem-ne, no com a propietari, perquè els propietaris són els ciutadans, perquè són terrenys públics.
No, però com a casero, no?
Com a gestor.
Com a administrador.
El que no m'agradaria és que d'aquí 20 anys o 30 anys algú digués, ostres, quina oportunitat que vam perdre l'any aquell de la pandèmia, quan Nissan va decidir que marxava, perquè hem instal·lat això que no ens acaba de fer el servei que
necessitem. Una altra pregunta, quan se'n van a la SEAT, què es va fer amb aquells terrenys?
No, sí.
Els terrenys de la SEAT, bueno, la SEAT encara té 400.000 metres quadrats. Perquè, esclar, la imatge és que la SEAT va marxar a Martorell. Sí, però hi ha 400.000 metres quadrats de SEAT a la zona franca, al polígon industrial de la zona franca.
Té 500.000 la Nissan, no?
La Nissan 518.000. 517.000, no sé quant, quasi 518.000. La SEAT està allà. Què es van fer amb aquells terrenys? Doncs en aquells terrenys, per exemple, amb una part estem construint el D-Factory, que comento, a una altra part s'està construint una nau per Decathlon, doncs s'ha anat fent en parts de l'antiga SEAT, evidentment s'ha anat aprofitant. Nosaltres, a nivell d'ocupació de la polígona industrial, i espero que això continuï, estem gairebé al 100% d'ocupació.
No, com deia vostè, és passeig de Gràcia, claro, que hi hagués alguna botiga tancada, i si ho estàs perquè estan obres, perquè ve un altre que se l'ha agafat. No?
Estem gairebé al 100% d'ocupació. Això què vol dir? Que nosaltres el que volem és impulsar aquesta nova indústria o aquesta nova logística o aquesta nova economia perquè com que hi ha demanda, també hem de fer que aquesta demanda lligui amb el que volem que sigui allò, que sigui un nucli de nova economia a nivell mundial. És a dir, que si hi ha alguna empresa al món que diu, ostres, és que voldria instal·lar-me en un lloc que m'interessi, que aquí ja trobi l'ecosistema adequat i digui, escolti, és que m'interessa Barcelona, saps? i que alguns que estan aquí es quedin aquí. Ens han sorprès de demandes que tenim, per exemple, per la parcel·la de la Nissan. Hi ha moltes empreses locals, startups que estan creixent, diguem-ne, d'una manera espectacular, que en molt poc temps han crescut, i per tot el món, a més sí. a més, que necessiten espais.
Associades a l'economia digital o a l'economia
de les
sí. plataformes. No?
I l'altra cosa que també, a mi, si després es faran les valoracions que siguin, però a mi m'agradaria que, no sé si a tota la parcel·la, però a una part de la parcel·la, les empreses fossin locals. Que no fos el senyor Nissan que vive en Tòquio, que decidís, el senyor Nissan ho dic, però...
sí, Nissan Bis,
que decidís si la planta de Barcelona es tanca o no es tanca, etc. Perquè si són empreses locals que creixen, es quedaran sempre aquí. I són empreses amb molt de futur.
El lògic seria que la Nissan no fos substituïda per una empresa, sinó que fos substituïda...
Depèn del projecte. Sí. S'estan valorant tots, clar. Suposo.
No? Sí, exacte. I... jo l'opció que defenso és que probablement el bo seria que fossin diverses empreses que siguin viables. Ara, hi pot haver un projecte que diu, escolta, jo em quedo als 518.000 metres quadrats, que sigui molt estratègic, i que al final decidim que sigui aquest projecte. Jo però, esclar...
Estarà en funció del projecte, no en funció d'un apriorisme, s'entén, que se caldrà definir.
Ara, insisteixo, a mi, per mi el tema de que siguin empreses locals, perquè és que, escolteu, estem coneguent gent, emprenedors, són molt potents i que demà seran grans multinacionals, ja ho comencen a ser ara. I jo... crec que això és important que estigui allà, sabeu?
Que no marxi aquest talent, no? Que trobi acollida dins de...
Lligat amb aquest talent, vostès fa poc amb el ministre de Valors i amb el senyor Collboni, responsable de l'àmbit econòmic, volen endegar aquests espais de generació de noves idees, de nous emprenedors, sí. i tenen l'oportunitat de Correus, no? Vostè ho ha dit, no? Quin és el projecte que es vol desplegar dintre de Correus i les possibilitats que tenen el seu paral·lelisme davant del Palau del Mar, no? Que ja tenim una experiència important,
sí.
Que, que és una història d'èxit i que a vegades tampoc cal inventar excessivament coses quan hi ha històries d'èxit, no? Què és el que volen fer? Quin és el projecte que hi és darrere de l'edifici de Correus que, diguéssim, ho ha cedit en condicions al Ministeri de Foment, però quin és el projecte de futur que hi haurà amb aquests nous correus o l'edifici de correus? I després, aprofito que estem en temporada, ha fet carta als Reis, i què li demanaria? O continua sent republicà?
Bé, en el tema de l'edifici de correus, és veritat que a Barcelona hi ha experiències d'èxit. Hi ha el tema 22@, hi ha el tema de Barcelona Tech City allà al Palau de Mar. Hi ha temes com el Mobile World Congress, que té una entitat pròpia aquí, que és el Mobile World Capital. Amb tots ells tenim aliances. Què vol dir això? Que en l'edifici de Correus farem aliances, probablement, amb totes aquestes entitats, perquè és veritat que el Pierre és un exemple d'èxit que s'està ampliant, i que probablement una part de l'edifici de Correus, ara improviso, però una part de l'edifici de Correus pot ser una part, diguem-ne, que fem en col·laboració amb l'activitat interna, que fem en col·laboració amb Barcelona Tech City. Per tant, per nosaltres és molt important això. Els Reis, què els hi demanaríem? Bé,
els Reis del 6 de gener,
Sí, els Reis de l'Orient. Sí. Anava a dir una cosa que em complicaria molt la vida.
No.
Doncs, els Reis de l'Orient, jo els demanaria que poder anar a la velocitat que requereix el moment. I en el tema de l'edifici de Correus és complicat, perquè és un edifici vell, catalogat amb una part molt important, que arquitectònicament, doncs, és molt és impressionant, però que és clar que la remodelació serà complicada, i la definició del que hi ha d'anar allà dins també no serà complicada, però volem fer-ho molt bé. Per què? Perquè Correus necessita tenir una oficina d'atenció al públic. Estem d'acord. Vol col·locar-hi el seu Correus Lab, que és un centre d'innovació de correus, amb el qual també pensem que és molt important que a Barcelona hi hagi aquest centre d'innovació de correus. L'Ajuntament hi vol col·locar un espai de servei, diguem-ne, de serveis al barri. També és important. I nosaltres volem fer allò que comentava, que és, en aquest moment és una idea que està al núvol, però que la volem aterrar relacionada amb la formació, amb les necessitats de les empreses, etc. Per tot això, el que s'ha de guanyar és temps. I per tant, jo als Reis Mags de l'Orient els demanaria temps. Perquè nosaltres, encara que som una administració pública, ens agrada anar a la velocitat que van a vegades els privats, no? Quan estan innovant. I això a vegades és complicat, perquè estem sotmesos, evidentment, a molts controls, com ha de ser, però necessitem molta velocitat, perquè en el nostre cas estem molt en contacte i fem moltes aliances amb empreses privades que no competeixen amb el seu entorn immediat, sinó que competeixen amb el món. Nosaltres també competim en el món, i per això volem crear una xarxa mundial d'impressores, d'incubadores d'impressió 3D, volem crear una xarxa mundial de vinius, volem crear una xarxa mundial de salons de la logística. De fet, n'havíem de fer una a Barranquilla el mes d'octubre a Colòmbia, que no ha pogut ser, però que esperem a veure si l'any 2021, l'any de l'esperança, es pot fer. Per tant, de fet, el nostre àmbit d'actuació no és Barcelona, sinó que és el món, perquè des del món també ens arriben les oportunitats.
Vinga, ens queden dos minutets, Valero, ràpid.
Sí, no, vostè té una insígnia en l'americana, en el solapa, que és el cercle de colors dels 17 objectius de desenvolupament sostenible, i és vostè molt defensor d'aquesta segona gran aliança internacional de la ONU després de la Declaració Internacional dels Drets Humans,
sí,
que van ser
els
objectius de desenvolupament sostenible, i l'Agenda 2030. Un d'ells és l'empoderament de la dona, no? En el sentit de l'equiparació total. Vostè té de mà dreta una directora general, i a més ha impulsat vostè allò de que en el món industrial de la zona franca la dona tingui un paper més rellevant. I tinc entès també que un dels projectes que hi ha per l'any que ve és fer una mena de congrés o setmana de la dona industrial. No és, no és una pregunta concreta.
Sí, arreglaran els Reis un cronòmetre, Valero.
A part de que evidentment, com has dit, tenim una magnífica directora general, perquè la direcció general del Consorci és un àmbit molt important, perquè impulsa projectes i sobretot els aterra, perquè les idees s'han d'aterrar. I la nostra directora general ho fa, això. Però volem fer la Setmana de la Dona. Barcelona Women Accelerate Week. Què vol dir això? Que volem fer 5, com que és el ODS número 5, volem fer 5 temes durant 5 dies abans del Dia de la Dona. I volem que sigui, a més, mixta. No volem dones parlant de la dona amb un públic de dones.
És un error.
Volem que sigui mixta. Volem dones i homes parlant de l'empoderament de la dona amb un públic mixta també. I això ho farem la setmana anterior, el 8 de març, i esperem que sigui també un èxit, simplement perquè també serà innovador i formarà part d'alguna manera del viniu, serà un altre viniu, però aquesta setmana.
Això també és una primícia, no?
Això és una primícia, sí. No sé si ho podia dir, però...
Ja ho has dit, Pere. Escolta, projectes no us en falten, eh?
Això ja queda a les zones, no?
Sí, sí, queda el paper també, eh?
Tot queda.
I en les orelles dels oïdors.
Pere Navarro, moltíssimes gràcies, delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca. Bon acabament d'aquest 2020, aquest odiós 2020, millor entrada del 21, i que tot el que ens has explicat vagi endavant, eh?
Moltes gràcies, molt agraït d'estar aquí compartint aquesta estona amb tots vosaltres.
Molt bé, gràcies també al Salvador Guillermo, Juan Carlos Valero, Marcos Pardero. Tornem dissabte que ve, converses Cadena Cope, Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Aerostats Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Adéu-siau, que vagi bé.
Adéu.